Ex Libris amb Karen Madrid. Hola, lletraferits. La literatura, com l'art, té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixant la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències. Però hi ha artistes que estan fets per treballar junts, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. El cas més clar d'aquest fenomen el trobem entre l'escriptora Montse Barderi i el pintor Ramiro Fernández, que tot i conèixer-se des de fa relativament poc, la sintonia ha estat instantània i acaben de publicar el seu primer treball junts. Es tracta de la novel·la juvenil La Teresa se'n va a la lluna, amb coberta i il·lustracions de Fernández, publicat per l'editorial Estrella Polar. La parella artística va presentar l'obra en una llar del llibre més plena que mai. Així que avui posarem el nostre segell Ex Libris, aquesta proposta literària que parla, entre altres coses, de la frustració. Ens acompanyeu en aquest viatge a la lluna? Ex Libris, el podcast literari de Ràdio Sabadell. Montse Barderi té una llarga trajectòria literària, tota orientada al públic adult. Acumula una dotzena de títols, entre els quals hi ha La memòria de l'aigua, amb el qual va guanyar el Premi Prudenci Bertrana del 2019. Aquell any també va obtenir especial notorietat com a comissària de l'any Pàmies i ara viu un moment especialment dolç com a responsable de la capitalitat de la cultura catalana aquest 2024. De fet, aquí a l'Ex Libris la coneixem bé, ja que s'ha fet càrrec de la programació literària de la ciutat, així com de la Setmana del Llibre. En aquest context, fer el salt cap a la novel·la juvenil amb La Teresa se'n va a la lluna és, sens dubte, un pas més en una trajectòria que avança a velocitat de creuer amb bona mar.
El temps passava a poc mentre esperava el dilluns de setembre en què començaven les classes. I el dia havia arribat. Abans havia vist l'edifici de Totxana amb un tros de patides dels barrots de ferro. S'imaginava amb els quaderns nous, els llibres per encetar, les tots amb els bolígrafs de colors, els marcadors fluorescents, els llapis i les gomes. Blau per al text normal, verd per a qüestions destacades, negre per a coses encara més importants i allò més imprescindible, el que calia recordar de totes totes, en vermell. Li encantaven les seves llibretes ordenades. Se les imaginava amb una lletra polida escrita en diversos colors i esquemes. Potser podria aprendre a dibuixar i marcar amb fletxes els noms de les parts del cos, les flors o els arbres.
L'obra neix de l'experiència de Barderi amb les noves generacions. Alguns valors s'han perdut i hi ha dificultats per encarar-se a la frustració.
Abans d'aquest vam fer aquell de dones úniques, que són dones que no podeu oblidar, i jo vaig veure que els nanos tenien moltes dificultats per admirar. És a dir, que agafaven i miraven els llibres i m'anava a les escoles a parlar-ne, per exemple, i deien: fes-nos un certificat conforme jo seré un gran futbolista, una gran escriptora. I jo pensava, hi ha alguna cosa que falla aquí, perquè hem perdut la capacitat d'admirar. I és important veure que les coses s'aconsegueixen amb esforç i no només aquella cosa que ens diuen tant. Si realment ho vols, ho aconseguiràs. Si realment... I després vaig veure això, que potser ens faltava la tolerància a la frustració. I després, amb tot això dels informes PISA, els experts van dir: hi ha tan mals resultats als informes PISA perquè els joves tenen, entre altres coses, el problema de que no saben gestionar la frustració. I la paraula gestionar la frustració també va ser tota una odissea, perquè ens vam reunir i era superar la frustració. Dic, no, superar no, gestionar. Deixar enrere la frustració. No, no, gestionar. Sí, és a dir, la vida és frustració i la vida és que les coses no et surtin com a tu t'agradaria, i aquesta idea triomfant de l'existència, doncs no. I va d'això, va de que la vida, doncs, les coses costen i que sovint t'entrebanques i que caminar significa aprendre't a entrebancar.
Sí, sí.
I per això és un llibre, la Patrícia sempre diu, s'aconsegueixen d'una altra manera amb esforç, és veritat, perquè sempre em diu, no ens quedem amb la part pessimista.
Hi ha molta frustració, però...
Però també hi ha il·lusió.
Però hi ha il·lusió.
Perquè viure és meravellós, això és així, eh? Viure és meravellós, no?
Bueno, tot el dia estem vivint amb la frustració i els que ens dediquem a... Els que ens dediquem a lo nostre és el pa de cada dia, perquè no surt mai el que vols. El que passa és que a vegades surt, és millor el que et surt sense que volguessis que no el que volies. O sigui que la frustració a vegades també ajuda a trobar coses que tu ni t'havies pensat que et sortirien. O sigui que també acceptar el que va sortint també és un exercici, diríem que va bé fer-lo, oi? Potser volies anar a la Lluna, però t'has quedat al Montseny. Doncs ja n'hi ha prou, no? Aprecia-ho, ja està.
Barderi tenia molt clar què volia explicar i com, i va buscar la complicitat de Ramiro Fernández, que de seguida va acceptar.
Em va dir que farem un llibre just, dic, home, esclar que sí. I quan va explicar la idea només va ser explicar-la sense explicar-la, que ja ens vam entendre. I quasi, jo crec que vaig pintar el llibre, el quadre, quasi abans de que escrivissis el llibre, perquè ja m'havies transmès la idea. Perquè...
Va sortir abans que
sí,
estigués acabat.
Acabat, sí.
Com una,
perquè hi havia tanta, tanta confluència d'idees que, esclar, la mateixa Lluna ja és una figura poètica que és molt important en el llibre, perquè és el que arrossega la nena a fer tot el que ha de fer, oi?
Sí.
I per mi també és una figura molt important.
Sí.
Oi? Els gossos, tot, bueno, esclar. Sí. No? Consti que aquest llibre ha sigut un llibre que ha sigut quasi bé com la conseqüència d'una amistat amb la Montse, sí o no? Ens vam conèixer fa poc i pum, hi ha sortit un llibre.
Sí,
hi ha sortit fàcil, Montse.
És com un peixet, sempre diem,
sí,
no?
Sí, ha sortit sense problemes, llavors amb la Patrícia també tot ha anat sortint sense entrebancs. Ha sortit bé.
De fet, Barderi va un pas més enllà i considera que aquest llibre forma part d'una mena de miracle.
Hi ha una cosa que diu Einstein, que diu, hi ha dos tipus de persones, els que consideren que tot és un miracle o els que creuen que res és un miracle. Jo penso que tot és un miracle.
És que estigueu aquí avui, em sembla un miracle, tot em sembla un miracle.
Després, això de telepàticament, tothom pots pensar, és la consciència. Però és que jo tota la vida m'he relacionat telepàticament amb els meus animals. Jo només he de fer així i dir, els invoco i ja venen, no? Després va ser molt divertit perquè dic, el que per mi és màgic és el meu dia a dia. I li dic al Ramiro, Ramiro, dic, jo això de la telepatia ho faig servir. I el Ramiro diu, i tant, tota la vida jo també.
Sí.
I aquí vaig veure que dos sonats s'havien trobat ideals.
Sí, sí, sí. Sí. Perquè com que sempre estem amb animals, també és una cosa que potser ho acabes aprenent.
Les joves es feien companyia l'una a l'altra. Tenien moltes joguines i bon caràcter. Mai van fer malbé res mentre la Teresa era a l'institut. Al matí es llevava mitja hora abans i les duia al parc una estoneta. Després els feia l'esmorzar, pinso de creixement amb una cullerada de menjar de llauna. I les deixava a casa. Al migdia les tornava a treure una mitja hora més i a la tarda, quan la mare la venia a buscar a l'institut, feien una volta llarga pel riu que tenien a 20 minuts caminant des de casa. Les joves van créixer molt ràpidament i en pocs mesos es van convertir en dos animals imponents. La Gaia era terrenal, pràctica i sàvia. En canvi, la Lluna era temerària, audaç i molt somiadora.
La Teresa se'n va a la Lluna és una novel·la innocent, escrita des d'un punt de vista amable, amb llenguatge senzill i rerefons poètic. De fet, l'editora d'Estrella Polar, Patrícia Campana, ho defineix així.
Em va dir fa aproximadament un any que volia escriure una obra juvenil i que no l'havia escrit mai. Em va presentar la seva idea i jo crec que la seva idea, que era pues, la història d'una nena que desitja anar a la Lluna i que descobreix que els desitjos no sempre es fan realitat, o almenys no es fan realitat tal com tu voldries, encara que amb esforç pues, la vida a vegades ens dona sorpreses. Jo crec que la intenció de la Montse és molt lloable i l'ha portat a terme d'una manera poètica, a la vegada realista i a la vegada onírica. A la vegada, jo diria que és un llibre que té un punt de realisme màgic que casa molt bé amb l'estil de Ramiro.
La novel·la planteja molts aspectes. Un, com destaca Ramiro Fernández, és la relació amb la por.
Hi ha una cosa molt maca del llibre que a mi m'agrada molt i no n'hem parlat mai, és la por.
La por.
Perquè la nena aquesta, quasi bé que quan al principi la fan anar a buscar algun rebost que està a l'altra punta del pati, és molt fosc i té tanta por que llavors veu la lluna. I esclar, jo sempre penso que la por fa que veiem les coses, que les sobredimensionem, que és allò del sueño de la razón produce monstruos, que deia el Goya, no? I llavors ella per la por veu la lluna aquella i aquella visió de la lluna la marca tota la vida. Però si no hagués tingut por, potser hagués passat de llarg, eh? Oi? Hola. La por és bona, vull dir que també és una cosa que també en ronda tot el dia per aquí.
Teresa, vés a buscar el rebost, la llet. Vinga, que es fa tard i has d'anar a dormir.
És quan anava a veure la llet.
Va demanar-li la mare. El moment més temut ja era aquí. Es va quedar gratibada. Va deixar que passés el temps per temptar la sort. Ben mirat, no calia beure llet, podia rentar-se les dents i anar a dormir de pet. Però sabia que la mare, un cop que havia donat una ordre, tard o d'hora se'n recordaria i l'obligaria a executar-la sense dilació. Així que, després d'una breu estona en silenci durant la qual es va distreure llegint una notícia al diari, de cop, com si la punxessin amb una agulla de cosir, es va despertar de la seva distracció letàrgica i va exclamar, gairebé en forma de crit: "Que no m'has sentit, Teresa? Fes el favor de no fer més el romancer i vés a buscar la llet al rebost." El rebost era al final del pati, un pati fosc, llarguíssim i ple de racons on la vista no hi podia arribar perquè l'obscuritat ho impedia. Què podia haver darrere aquell negre compacte? Mil mons, mil paisatges, boscos feréstecs, ratpenats, xiscladors... Què s'amagava rere la porta del rebost?
L'altra temàtica que es planteja la Teresa se'n va a la lluna és la capacitat dels infants de filosofar. I és que, d'una forma apta per tots els lectors, Barderi, llicenciada en filosofia, planteja les preguntes que només es poden formular de forma genuïna en les edats més tendres.
Els nens són els grans filòsofs. Jo penso que mai havia estat tan filòsofa, no quan vaig acabar la carrera, sinó quan era petita. Déu existeix, no existeix, què serà de mi, la meva vida... Un dia passejava com se diu, Colobrés?
El torrent
de Colobrés, i vien tot de nens, dient: "Ara quan creuarem el pont, ens prometem a nosaltres mateixos trobar la millor versió", i feien unes promes... I penso, res més filosòfic que la infantesa, no? Que et fas les grans preguntes i t'imagines com seràs de gran, com vols ser... Jo crec que amb això també hi ha molts tipus de persona, no? El que diu: "Jo no vull ser ric i famós", o que és el que ens ensenyen, i que això també hauríem de combatre. Hem de veure que hi ha altres formes d'èxit vital que no l'Instagram.
I a part de l'amor per la filosofia, a la Teresa se'n va a la lluna, també hi ha molt d'amor per la literatura, i es demostra en com la protagonista es bolca en els llibres per aconseguir els seus objectius.
La literatura salva, i és un recurs importantíssim. Ara els nanos no van a les biblioteques, consulten tot per internet. L'altre, aquest cap de setmana, estava amb un nen de 15 anys que no havia trepitjat mai una biblioteca, perquè diu: "És que hi ha llibres en PDF". Jo dic: "Sí", dic, "però hem d'anar a una biblioteca, hem d'anar a una llibreria, perquè és l'única activitat que compromet simultàniament les cinc àrees del cervell, cap més, o sigui, el mòbil, les xarxes, les sèries, podeu fer moltes activitats alhora. Però llegir un llibre, només pots llegir un llibre. I després la qualitat de la teva lectura atenta és l'equivalent a la qualitat del teu pensament. És a dir, són capaços de pensar tot allò que són capaços de llegir. I quan veus que els universitaris no poden llegir textos complexos, aleshores fas aquell llibre ja pels universitaris, que és de nou avançats, i per tant serà ideal per nanos de 30 anys,
per als lectors totals,
per als lectors.
Com dèiem a l'inici, la Teresa se'n va a la lluna arriba en un moment dolç de la trajectòria de Montse Barderi i amb una gran experiència literària, tant de lectora com d'escriptora. I tot i que aquesta novel·la s'obre a un públic d'entre 9 i 12 anys, molt allunyat del públic adult habitual, és clarament identificable com una obra seva. El secret, diu, és escriure el que li ve de gust, per molt temptadors que puguin semblar els encàrrecs.
L'important és fer una cosa que creguis i que et surti de tu. Això és molt important. A mi em sembla a l'hora de fer qualsevol llibre. Que no... Jo me'n recordo un dia que em van trucar i em van dir: "Hauries de fer una saga de vampirs". I jo vaig dir: Doncs no, perquè ara mateix la cosa dels vampirs no m'atreu. I jo penso que hem de fer coses que en aquell moment sentim que hem de fer. Les coses surten bé quan tu tens ganes de veritat de parlar de la frustració perquè creus que és un tema...
Has de tenir una idea.
I que la puguis pensar i que la puguis defensar.
Sí.
Després, clar, a mesura que van passant els anys, és veritat que, igual que el Ramiro, tens més tècniques, però és molt important no perdre aquella flama interior d'allò que necessites dir en cada moment.
És veritat.
Perquè si no, pots tenir modes, pots tenir tendències, sí, i has de ser una mica fidel.
T'extravies una mica.
T'extravies.
Oi?
Sí, jo penso que això és important. Tenir una, sí, que dius, d'acord, és el meu primer llibre juvenil, però tu, per exemple, Jordina, que has llegit els meus llibres, em trobes igualment, no? Jo diria que això és important. No?
A la presentació a la llar del llibre, Verderi també va tenir un reconeixement per la seva editora. Per ella, el salt al buit que pot suposar entrar en un nínxol de mercat nou és més suportable.
Si jo fos cantant o... Has de cantar i sempre pots fer un gall en directe. És veritat, pots... Ah! I dius, vull anar a tope. I no pots anar a tope, has d'anar una mica per sota del que series capaç de fer per no pifiar-la. En canvi, amb la literatura, com que és editada, pots anar al màxim sempre, pots anar amb un nivell màxim, perquè després hi ha una persona essencial, que és l'editora, que et diu, vinga. I quan ella et diu, endavant, tu ja ho edites, tranquil·la. Però si jo, per exemple, la diferència de que no hi fos una editora a dir, de la meva idea al paper i del paper a la impremta, jo no tindria aquesta seguretat. I això és possible perquè, evidentment, estem parlant d'un editorial com Estrella Polar, que és importantíssim.
I cada nit, abans de dormir-se, pensava en aquell petó. No se'l podrien fer amb el cas espacial posat. Seria abans de sortir a la superfície lunar? Quan els motors del coet es posessin en marxa? I mentre la Teresa meditava i imaginava les possibilitats d'aquell petó, no volia sentir de fons la conversa que tenien la Gaia i la Lluna, i es va posar els cascos per escoltar de nou la seva cançó preferida. Tot això d'anar a la Lluna amb un coet fabricat a casa és absolutament impossible. He llegit que els coets estan fets d'aliatges d'alumini en un 98%, el mateix que els transbordadors espacials. Com vols que ho aconsegueixi? No se sap mai, va contestar la Lluna. Tots els grans somnis comencen sempre sent impossibles.
T'agradarà si...
Ets fan de llibres filosòfics amb mirada infantil, com és El petit príncep.
Si fos una banda sonora...
Seria la de la pel·lícula d'animació Up del 2009. L'obra de Disney i Pixar convidava els espectadors a somiar de forma ambiciosa, i els entendria d'aquella manera que deixa petjada. Exactament igual que l'obra de Montse Verderi i Ramiro Fernández. Esperem que hagueu gaudit del viatge per l'obra i la ment d'aquests artistes extraordinaris, tant com han gaudit ells amb les seves creacions.
Thank you.